Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb quatre novetats i també una recuperació. Veurem com ens queda la cartellera els propers dies.
També tenim dues propostes per veure cinema a través de les plataformes que tenim a casa.
I també ens quedarem atrapats en el temps amb una pel·lícula de l'any 2002 i que passa tot ella al voltant d'una cabina telefònica.
A la secció 3 raons intentarem que acabeu convençuts que val la pena veure una pel·lícula de les que han fet història.
I a l'actualitat parlarem de premis, evidentment, al palmarès dels Gaudí i les nominacions als Òscar.
Acabarem, com sempre, amb el concurs on, recordem, volíem saber quina mena d'històries veieu a través de la finestra principal de casa vostra.
I comencem, com sempre, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Abans, però, deixeu-nos dedicar el programa d'avui al director de cinema Agustí Villaronga, mort la matinada de diumenge passat. Villaronga es va donar a conèixer popularment amb l'adaptació de la novel·la d'Emili Teixidor, Pa Negre, pel·lícula per la qual va recollir reconeixements al Festival de Sant Sebastià, als Goya i als Gaudí.
Al llarg de la seva carrera va treballar també com a actor al cinema i al teatre. Va debutar com a director amb el film de terror Tras el Cristal l'any 1987. Altres títols de la seva carrera van ser El Niño de la Luna, El Mar, Aro Tolbulkin, En la mente de l'assassino, Incerta glòria i L'hem passat al ventre del mar. El darrer treball ha estat L'oli tormenta.
Premi Nacional de Cultura de Cinema, Premi Nacional de Cinematografia del Ministeri de Cultura i Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts, Agustí Villaronga serà sempre un referent en el cinema català i internacional reconegut. La recomanació, dit això, és sobre el fred i l'alimentació. Davant les jornades tan fredes que seguim patint aquests darrers dies, especialistes en alimentació i nutricionistes en general han recomanat l'ingesta de certs aliments. Aquests són, a saber, infusions i tés, xocolata desfeta, llegums, brous, fruits secs i fruites.
Doncs vinga. La idea és tenir en compte aquests consells i, evidentment, procurar tampoc no excedir-nos a les quantitats, eh? Sobretot alguns d'aquests aliments. Què us recomanem a partir de tot això? Ratatouille. Estrenada l'any 2007 i dirigida per Brad Bird, on veiem les aventures d'un ratolí en una cuina d'alta gamma i on els millors aliments poden servir per combatre el fred.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lydia Tár es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de Boston, hasta llegar por fin a esta casa, la Filarmónica de Nueva York. En 2013, Berlín nombró a Tár directora titular, cargo que ocupa desde entonces. Lydia Tár también ha compuesto música para teatro y para la pantalla y es una de las 15 personas denominadas EGOT, es decir, aquellas que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria del espectáculo. Bienvenida, maestro.
Gracias, Adam. Gracias.
¿Qué tal va lo de componer?
Ja escolteu, la primera novetat que ens arriba és Tár, nom propi de la protagonista d'una pel·lícula que ve acompanyada de moltes nominacions i molts premis. Recordem-ho, Cercle de Crítics de Nova York, Globus d'Or, BAFTA i Festival de Venècia. En tots com a millor pel·lícula o com a millor actriu, perquè aquest Blanchett ja ho vàrem dir aquí, amb molts números per als Òscar i en una cerimònia que té, a més, entre d'altres, nominacions a millor pel·lícula, millor direcció i millor guió, és a dir, els grans premis de la nit. 158 minuts?
No, amb la línia, eh?
Un nou títol per apuntar la llarga llista d'aquestes pel·lícules de llarga durada i el que ens presenta és la història d'una compositora i directora d'orquestra de nom Lydia Tár, que es troba en el moment més alt de la seva carrera i que afronta un nou repte que en aquest cas és un concert molt important amb la interpretació de peces molt importants i amb aquest fons argumental el que ens parla la pel·lícula és del poder de la corrupció que comporta aquest poder, d'algun abús d'un mateix, de les conseqüències, independentment del gènere que sigui, en aquest cas indaga molt en el que és la naturalesa del poder i com s'exerceix sobre els altres. El repartiment, Kate Blanchett, com diem, Nina Hoss i Mark Strong, entre d'altres, i el director Todd Field, que també és el guionista de la pel·lícula i que va debutar amb el títol En la habitación i que després faria la pel·lícula Juegos secretos.
Es bueno saber con quién vuelas. Saber por qué luchan.
¿Y tú por qué luchas?
Espero averiguarlo.
¡Intenta seguirme!
Esto es la guerra. Y estamos listos.
No sé cuántas veces me han dicho que me rinda, que renuncie, incluso que me muera. Por eso no siempre puedes hacer lo que te dicen. De haberlo hecho, yo no estaría aquí.
Doncs vinga, de la música passem a un drama bèl·lic, Devotion, una història d'héroes, és una història basada en fets reals. L'acció té lloc als anys 50 amb la Guerra Freda de fons. Dos pilots joves entren a formar part d'un esquadró d'èlit, Tom, soldat exemple, i JC, primer afroamericà que vola amb la Marina dels Estats Units. Ara dèiem a micròfon tancat amb en Jordi que després de Top Gun Maverick i que els Estats Units això ho tenen, no? Les produccions americanes a vegades hi ha èpoques que te'n fan 4 o 5 sobre la Marina i ara doncs es porta l'aviació, no? I els esquadrons d'èlit de l'aviació americana. La temàtica no és gens nova, absolutament, com ho podeu veure, però què passa? Que és evident que tècnicament les pel·lícules que es fan ara d'aviació no són les mateixes que es feien anys enrere, i aquí és on hi ha una mica la cosa. Al repartiment tenim a Jonathan Majors, que precisament el vam veure a Top Gun Maverick,
també, sí.
Glenn Powell i Thomas Sadowski, entre d'altres, el director J.D. Dillard, realitzador de títols com Jude Goose, Maria, Juego de Manos o Sweetheart, i també ha dirigit episodis de sèries com Two Sentence Horror Stories o La Dimensió Desconeguda.
Sé que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos. Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar con una hija mejor que tú.
¿Qué, ahora vas a hacer de padre?
¿Quién iba a querer que yo formara parte de su vida?
¿No hablas nunca con mamá?
Solo me cuenta cosas sobre ti.
¿Por qué?
Porque es lo único que me interesa.
¿Por qué has ganado tanto peso?
Una persona cercana a mí falleció y me afectó bastante.
Llevas sin verla desde que tenía 8 años y ahora quieres volver a conectar con ella haciéndole los deberes.
Lo siento.
No, esto no me gusta, no me parece buena idea.
Lo siento.
Como digas que lo sientes otra vez, te clavo un cuchillo, te lo juro por Dios.
Adelante, ¿y qué me va a hacer? Mis órganos internos están a 60 centímetros.
¿A qué viene este interés repentino por verla? ¿Por qué ahora?
Me preocupa que haya olvidado lo maravillosa que es. Necesito saber que va a tener una vida decente en la que se preocupe por los demás y que estará bien. Necesito saber que por una vez he hecho algo bien en mi vida.
Ens arriba un títol ple de reconeixements, de nominacions, de premis. Estem parlant de La Ballena, que va participar en el darrer Festival de Venècia amb 6 minuts d'aplaudiments quan es va acabar.
Déu-n'hi-do.
Que això aviat està dit. Que ha estat nominada als Premis BAFTA, Globus d'Or, Òscar, on intentarà guanyar les categories de millor actor, actriu secundària i maquillatge i perruqueria. Ens presenta la història d'un professor d'anglès solitari que malviu amb una obesitat severa i una història familiar plena de trencaments i d'oblits. És un retrat molt dur sobre la soledat, sobre l'enfonsament personal, amb una, tothom ho ha destacat, magistral interpretació del seu protagonista.
I que, segons vaig llegir, el director va trigar gairebé 6 o 7 anys en trobar qui havia de ser el protagonista d'una història com aquesta.
I quan el va trobar, l'actor precisament també estava en hores baixes, i sempre dic que no és la seva història aquesta, però que té molts punts de connexió, perquè ell també estava en un pou i en un forat, i que el va, no, interpretar aquest paper, el va fer sortir, i per això l'hem pogut veure, estem parlant de Brendan Fraser, l'hem pogut veure molt emocionat quan ha recollit algun dels reconeixements, ha plorat damunt l'escenari, perquè hi ha una part que ell també ha patit, no, ja dic, no la història de la pel·lícula, però sí aquesta soledat, aquest sentint-se enfonsat, i agraït molt al director que també l'ajudés, no, a ressorgir a partir d'interpretar aquest paper. Un Brendan Fraser molt irreconeixible, perquè s'ha engreixat una barbaritat també per fer aquesta pel·lícula, que es diu La Ballena, i precisament es diu així per el sobrepès que pateix el protagonista. Sadie Sink i Samantha Morton, entre d'altres. El director és Darren Aronofsky, també és l'autor del guió. Recordem que ell va debutar l'any 1991 amb Superman Market Sweep. Altres títols de la seva carrera van ser Pi, Fe en el Caos, La Fuente de la Vida, Luchador, Cisne Negro, Noé o Madre. I també ha participat, com molts altres directors, en diverses sèries de televisió.
Ja no sé lo que es real. Sé que he cometido un grave error.
Dale una oportunidad al viejo. Ahora llevas dentro a su nieta.
Lejaim.
Por la vida. ¿Qué le ha pasado?
Un suicidio.
Hay algo en el cuchillo.
Es una antigua inscripción de protección para encerrar a un demonio en un cuerpo.
¿Qué es esa cosa? Un demonio que viene a por nuestros hijos. Os hará ver y sentir cosas que no son reales. Hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Un bebé dentro de su círculo.
I acabem amb aquesta pel·lícula que porta el segell de terror sobrenatural. The Offering és el seu títol, una producció plena d'ensurts i, segons sembla, amb un final digne del gènere, perquè és allò que va pujant la tensió i va pujant tots els graus
fins
de temperatura fins que esclata. Ens presenta la història d'un home desesperat per pagar tots els seus deutes, viu en un moment molt difícil, i entre les moltes solucions que imagina per resoldre aquesta situació delicada està la de convèncer el seu pare, que és propietari d'una funerària, doncs que la vengui i que si pugui tenir líquid per poder afrontar la situació. Però aquest fet despertarà un esperit maligne, que hem pogut escoltar, i que té com a objectiu principal atacar la dona d'aquest home, que és una dona que està embarassada i que, per tant, en una situació també delicada i vulnerable. En el repartiment, Nick Blood, Emily Wiseman i Paul Kay, entre d'altres, i el director és Oliver Parr, que va debutar l'any 2015 amb Vicious i que després faria Una nit d'horror i la sèrie Fets estranys.
De fet, a les novetats comentades hem d'afegir que aquesta setmana tenim l'oportunitat de recuperar Alcarràs, per aquells que encara no l'hagin vist, la pel·lícula de la Carla Simón, que va guanyar l'Os d'Or al Festival de Berlín, que té 11 nominacions als Goya, que els Gaudí va arrasar amb els premis a millor pel·lícula, direcció, guió original, direcció de producció i premi especial del públic.
Dit això, veiem una mica entre les novetats que ens arriben i aquesta recuperació com queda la cartellera. Tenim un triplet, precisament El gato con botas y l'último deseo, amb aquesta pel·lícula que deies Alcarràs, i El fred que crema. També hi ha un doblet amb El prodigiós Maurice i Babylon, i després a les 6 sales que ens queden, les 4 estrenes que hem dit, Tar, Devotion, una història d'héroes, The Offering i La Ballena, i les últimes dues sales, evidentment, reservades per Avatar, El sentido de l'agua, una amb 3D i l'altra amb 2D,
amb imatge normal. D'alguna manera. I per últim, noteu que dijous vinent, dia 2 de febrer, la pel·lícula que podran veure en versió original serà Tar.
Les plataformes.
I amb aquesta sintonia, ja ho sabeu tots, anem ara a les plataformes que podem gaudir des de casa, ja ho sabeu. Cada 15 dies us fem alguna recomanació de títols que es poden veure a través d'elles i avui, com sempre, tenim dues propostes.
No, potser no ets.
No torquis. Боїшся?
Я не боюсь.
Це що за херня?
Спокійно.
La primera proposta ens ve d'Ucraïna. És la pel·lícula seleccionada pels Oscars d'aquest any. Klondike és la història d'una família que viu a l'epicentre del conflicte entre Ucraïna i Rússia i que es nega a abandonar casa seva. La podeu veure a Filmin.
Buenos días.
Este es mi hijo, Raúl.
Mi hijastro.
A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
Hay que encontrarla.
Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
Yo no puedo perder este trabajo.
Es que no depende de mí.
Pasámonos antes de que vengan.
Que me echen, que esta es mi casa.
Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
La segona proposta ens ve de la mà de Juan Diego Botto, actor que dirigeix En los márgenes, una producció espanyola en la que tres personatges han de sobreviure a una situació d'estrès al llarg de 24 hores. En Penélope Cruz, Luis Tosar i Adeu Facaubo podeu veure-la a Prime Video.
Si nos falta el calor, ¿quién abrigará este viaje?
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I anem ara a repassar, a veure, a conèixer una mica més a fons un d'aquells títols que considerem importants i que recomanem que li dediqueu un parell d'hores per veure-les si és que no l'heu vist encara. Avui ens quedarem atrapats a l'any 2002, és a dir, 21 anys enrere, quan s'estrenava Última llevada.
Oye, es tú. Tu abogado vendrá pronto. Tu mujer nos ha dado su número. Tranquilo. Mis mejores hombres se ocuparán de que te deje libre. ¿De acuerdo?
Se acabó. El capitán se ha ganado un balazo.
Venga, lárguese. Es que no me oye. Lárguese de una vez.
Basta de numeritos, es tú.
Vale.
Al final tus pecados te han vuelto loco.
Así que es por un rollo religioso.
Eso lo explicaría todo. Fanático de la Biblia, la toma con relaciones públicas obseso.
La pel·lícula d'avui significa el segon cop que treballen junts el director Joel Schumacher amb l'actor Colin Farrell després de fer Tigerland, Última llamada. De pressupost més aviat baix, va acabar convertint-se aquesta pel·lícula, Última llamada, en un dels èxits de l'any i amb crítiques molt positives, sobretot les que en destaquen la capacitat de mantenir l'atenció i l'interès durant tot el metratge.
L'argument és fàcil, tan fàcil d'explicar com recargolat, a més d'entendre. Un publicista de Nova York es troba atrapat dins d'una cabina telefònica després de respondre una trucada per un franctirador que, amb un rifle de mira telescòpica, l'amenaça en matar-lo si penja el telèfon.
Entonces dime lo que quieres.
Lo que quiere todo el mundo, que el malo se lleve su merecido. Coge la pistola.
¿Y que me suicide?
Sí, sería original y desinteresado.
Hay actividad hostil.
Nada será hostil hasta que yo lo diga. No la encuentro.
Kelly, pam, pam, pam.
Está bien, ya la he encontrado.
El rodatge va ser curt, de fet només dues setmanes, i si tenim en compte el resultat, és evident que es tracta d'una planificació exageradament detallada de tot el que veiem a la pantalla. El guionista Larry Cohen aconsegueix un exercici de síntesi important on el protagonista barra víctima i el malvat són els autèntics personatges de tota la trama.
Fora d'aquests dos individus, la resta del repartiment compleix la funció de complement i en cap moment necessitem saber més coses dels seus perfils. És una de les conseqüències del ritme àgil que el director Schumacher sap imprimir a una història explicada en temps real i on predomina la visceralitat sobre la racionalitat.
No, basta de excuses y medias verdades. Dirígete a esas cámaras y desnuda tu alma. La televisión suele sacar lo peor de la gente, Stuart. No te costará.
¿Cómo van los técnicos? ¿Tenemos algo?
No, aún no.
Aún no hemos encontrado a tu abogado, pero estamos a punto. Tranquilo.
Stuart, te ofrezco la oportunidad de redimirte. Vamos, Stu, dirígete con humildad a tus seres queridos, a millones de desconocidos y a mí. Es la hora de la verdad.
La base de tot el guió és la conversa que es manté entre els dos protagonistes i com reacciona el franc tirador davant els moviments i les frases del protagonista, que és Colin Farrell. Un franc tirador psicòpata que ja ve de matar dues persones que li han negat els pecats que ell els vol fer confessar.
Saber utilitzar els ingredients adequats, cuinar-los a foc lent i avenir-los amb cura fan d'un guió allò que en diem rodó. Les dificultats eren clares si tenim en compte l'espai on transcorre la majoria de la pel·lícula dins d'una cabina telefònica i al seu voltant.
No encontraste a nadie peor que yo. No soy un asesino ni un pederasta. Solo un agente de prensa que tiene fantasías con jóvenes actrices, que se gasta el dinero en trajes italianos y en tintorerías para que piensen que es importante. Y que no pierde el tiempo con gente que no le sirve. ¿Esos son mis delitos?
Stuart, yo ya conozco tus delitos, pero ellos no.
En el guió d'Última llamada cal destacar els diàlegs perfectament ordenats que ofereixen converses enginyoses, tenses i plenes de girs en els sentiments i les emocions que hi juguen un paper molt important. I tot sense durar més del necessari, trobant la justa mesura a un argument que, de fet, podria haver-se estirat més del necessari.
I és que una de les discussions entre els cinèfils és quan hauria de durar una pel·lícula. Podríem dir que Última llamada té la durada adequada per la història que ha d'explicar. Una història que avui, com dèiem, 21 anys després d'estrenar-se, hem volgut recordar Atrapats en el temps.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Tres raons de pel·lícula.
I ara anem a defensar tres raons per les quals hauríeu de veure, si és que no l'heu vist, una pel·lícula destacada de la història del cinema. Avui us donem tres raons, una pel·lícula d'aquelles que jo, quan la vaig veure el primer cop, em va deixar impactat per les interpretacions, sobretot, però també per l'autor general de la pel·lícula, que fuig una mica dels estàndards en aquest tipus de històries. Estem parlant de Algunos hombres buenos.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino. Coronel, solo otra pregunta antes de llamar al aviador O'Malley y al aviador Rodríguez. Si usted dio la orden de que no se tocara a Santiago, y sus órdenes siempre se cumplen, ¿por qué iba a estar Santiago en peligro? ¿Por qué iba a ser necesario trasladarle de la base?
Primera raó, per la fitxa tècnica de la producció. Estrenada l'any 1992 i dirigida per Rob Reiner, en el repartiment tenim el Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon i Kevin Pollak en els papers principals.
Segona raó, per al guió basat en una obra de teatre i signat per l'escriptor i dramaturg Aaron Sorkin. Els fets que explica aquest guió varen passar al cos de la Marina dels Estats Units.
I tercera raó, pel ritme, la concepció estètica i la banda sonora, tot per deixar en evidència un tipus de militar nord-americà excombatent de la Guerra del Vietnam que creu poder defensar els valors patriòtics tot i saltar-se els reglaments i l'ètica.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
A Aquesta sintonia que ens indica que parlem de festivals ens porta a parlar del palmarès dels Gaudí. Diumenge ja el vam tenir. Les guanyadores van ser clares. Alcarràs, de Carla Simón, abans ho comentàvem, i Un Año y una Noche, d'Isaac i la Cuesta, amb 5 guardons, i Pacific Shone amb 3. Alcarràs com a millor pel·lícula, direcció, guió original, direcció de producció i premi especial del públic. Un Any o una Noche amb millor guió adaptat, música original, muntatge, so i efectes visuals, i Pacific Shone, millor pel·lícula en llengua no catalana, direcció artística i fotografia. A destacar Suru, que van dur-se 3 premis.
Important, sí.
Sí, els 2 d'interpretació per Vicky Luengo i Pol López, i la millor direcció novella. També en interpretació Ángela Cervantes com a actriu secundària per La Maternal, que també ha guanyat el premi Actriu Revelació per Carla Quílez, i Àlex Van de Mul, el lector secundari, per Històries per a no contar. El Sostre groc d'Isabel Cuixet va guanyar el premi a millor documental, Cinco Lobitos, de Lauda Ruiz de Azúa, el de pel·lícula europea, i aquí no hi havia la d'animació. No hi havia
glop.
Sí, no hi havia, ja ho sabíem. Era Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda.
I d'uns premis a uns altres, concretament a les nominacions d'uns altres, com són els Òscar, tindrem molt temps i encara dies per parlar-ne. Una primera aproximació, recordeu que és la 95a cerimònia, és a dir, que estem a 5 anys del centenari d'aquests premis, 12 de març a Los Angeles, i diríem que la primera favorita d'enguany és Tota la vegada tot arreu, que aspira a 11 candidatures, recordem que es pot veure a la plataforma Filmin, també amb 9 almas en pena de Iris Herring i Sin novedad en el frente, i que en interpretació destaca l'actriu cubana Ana de Armas, sí, que ha estat nominada com a millor actriu a la pel·lícula Blonde. Altres nominacions importants, Steven Spielberg, que en parlàvem fa poc, de poder sentir encara el seu nom en premis com aquests, que podria fer-se amb l'estàtua de la millor direcció per Los Fabelman, sembla ser la pel·lícula més personal seva, Brendan Fraser com a millor actor, ho dèiem, en La Ballena, o Argentina 1985, que opta el premi a millor pel·lícula internacional. Només us deixem 2 grups importants, que són les pel·lícules que optaran a la millor pel·lícula. Recordeu que ara són moltes més,
sí,
que abans.
Sí, sí.
Sense novetat al front, Avatar al sentit de l'aigua, Almas en pena de Iris Herring, Elvis, Tota la vegada tot arreu, Los Fabelman, Tar, Top Gun Maverick, El triángulo de la tristeza i Elles hablan.
Que el fet de tenir més pel·lícules fa que, per exemple, Avatar està a millor pel·lícula, però sí, en canvi té molt poques nominacions, que quan, sempre ho hem dit, no? Tu quan optes al guardó de millor pel·lícula és un conjunt, no? Per tant, s'entén.
Hauries de tenir-ne més.
Exacte.
Sí.
Aquest ha sigut sempre el gran dilema, perquè llavors també repartirien només les pel·lícules a millor pel·lícula totes les categories, no? I no hi hauria lloc a altres. Però sí que és cert que en el cas d'Avatar està a millor pel·lícula, però després no estan les principals categories.
Sempre és un punt de polèmica, perquè no sé si és més just o no. Primer, en principi, més anys vam dir que estava bé que s'obrís a més pel·lícules, però sempre pot donar coses estranyes, com la de l'any passat, que una pel·lícula que era un remake i que
sí,
el guió ja estava escrit, va ser la que va guanyar precisament perquè es va colar pel fet d'haver-n'hi 10, que podem 5 no hauria entrat entre les 5 millors. I per últim, deixem-vos amb el grup de millors directors. Com dèiem, Martin McDonagh pot guanyar per Almas en pena de Iris Herring, David Kwan i Daniel Scheiner per Tota la vegada tot arreu, Steven Spielberg per Los Fabelman, Todd Field per Tar i Ruben Östlund per El triángulo de la tristeza.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, la setmana vinent bufarem 58 espelmes amb una actriu nascuda a Nova York i parlarem també de llibres de cinema. Dit això, anem a regalar entrades.
Sí, recordeu que a partir de l'excusa de La finestra indiscreta, de la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, parlàvem de quin tipus d'història és el que veieu vosaltres a través de la finestra principal de casa vostra. I sembla que hi ha molts tipus d'arguments, no?
Sí. Mira, per exemple, hem tingut, de fet, 52 respostes entre Facebook i Instagram.
Molt bé.
Alguns dels oients ens diuen històries d'adolescents enamorats, històries per no dormir, persones...
Aquesta de ser molt general.
Persones caminant i pensatives, el canvi d'estacions, hi ha molta gent que parla de natura, arbres i muntanyes, històries de veïns de tota la vida, cotxes que van amunt i avall per anar a treballar, diverses façanes de cases unifamiliars que amaguen mil històries, la cuina de la veïna, el jardí amb ocells que canten cada matí, els nens que van a l'escola, la vida quotidiana, veïns atabalats, gent fent la cervesa, el riu amb els ànecs i la gent gent passejant, pagesos treballant amb tractors. Hi ha qui ens diu que sempre veu una parella amb una nena petita d'uns 7 o 8 anys molt aplicada fent els deures mentre la terrassa de sota aborda un gos.
Mira que bonic. Amb una mica de paciència podríem fer un estudi per saber des d'on ens escolten els nostres oients.
Tant que sí.
Segons el que veuen
doncs
a la finestra.
Són moltes de les respostes, hi ha moltes més que ens han fet arribar. D'entre totes elles s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinema Solot, la Núria Sala. Ella ens ha dit arbres, el cel i les cases de colors del voltant. Els veïns de davant comprenen la fresca, un veí que cada tarda fa esport de cara a la muntanya. Els caps de setmana, turistes curiosos i un pèl perduts.
Carai. Un guió molt detallat. Un guió tan bo com aquesta pel·lícula que hem volgut recordar, Última llamada, i que ens dona peu a la pregunta per la setmana que ve. Volem que digueu a quin director o quina directora trucaríeu, que no fos l'última trucada, però que a qui trucaríeu perquè us dirigís en una pel·lícula.
Doncs vinga, en funció exacta de si us agrada el director o directora o el gènere amb el que treballen, etc., doncs ens podeu dir un nom o un altre. Ja sabeu que podeu enviar les vostres respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
A nosaltres ens dirigirà a qualsevol director perquè sempre ens agrada parlar de cinema aquí a Sessió Contínua.
I tornem la setmana vinent, que passeu un bon cap de setmana.
A reveure. Come on, turn it in.